Segons les dades de l'IPC, s'han encarit un 13% respecte a l'any passat, la pujada més alta des de fa 20 anys. Cristina Cantal.
L'IPC baixa per segon mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 8,5% al setembre, però el preu dels aliments es dispara. Des de la Intersindical, Sergi Prelló reclama un augment dels salaris.
35, ara per ara, ja ha assolit els 28.000 milions d'euros en beneficis i els salaris no tenen res a veure amb la inflació. De fet, estan congelats de fa 40 anys, mentre la productivitat no ha parat de començar. Cal apujar salaris per evitar una gran crisi social.
Pimec alerta que, malgrat haver baixat l'IPC, tanca l'any amb aquestes dades afectarà la campanya de Nadal al comerç.
L'augment dels costos energètics està afectant el petit i mitjà comerç, ho ha advertit el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguers, que és on principalment va enfocar. I el demà passat el vam aguantar, no? I ara tenim l'esperança. No hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
L'Ajuntament de Barcelona proposa un pressupost per l'any vinent de 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, amb un increment del 5,6%.
Les ordenances fiscals es mantenen congelades. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, assegura que els comptes estan pensats per la situació de crisi.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres vinent, però de moment des del sindicat ja s'ha qualificat d'històric. Álvaro Martín és el delegat de CGT a TMB.
Hemos conseguido cosas históricas en este preacuerdo. Hay cosas que son mejorables, pero que quedan escritas ahora mismo. En su conjunto es buena y creemos que, bueno, que se puede llevar a la asamblea para que al final los trabajadores y trabajadoras decidan sobre si les parece bien o no y de si hemos de continuar con las huelgas o no.
El dramaturg i director teatral Josep Maria Miró ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura.
El Ministeri el distingeix per la seva obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. El guardó està dotat amb 20.000 euros.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
El director teatral i dramaturg de Prats de Lluçanès, Josep Maria Miró, ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que atorga el Ministeri de Cultura. L'ha rebut per la seva obra El cos més bonic que s'ha trobat mai en aquest lloc, una obra editada tant en català com en castellà. Aquesta peça ja havia rebut el Premi Born de Teatre.
I en esports, el millor bàsquet femení estatal es veurà a les televisions locals a la plataforma Xala, Joan Barberà.
Demà a partir de les 6 de la tarda, partides de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Unigirona i l'Encino de Lugo. Des de Fontejau, en el decurs de la transmissió, es faran connexions amb el partit de la Lliga EVA entre el Sant Feliuenc i el Montbus Igualada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més Planades. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura tendirà a pujar una miqueta més. Tornarem a parlar avui d'un ambient molt suau i agradable. Temperatures una miqueta més altes que les que vam tenir ahir i s'espera que de cara a demà també es mantingui aquestes temperatures molt suaus. Avui s'espera, però, que la temperatura més alta registri en punts de la Vall de l'Ebre o a punts de Ponent, amb una temperatura màxima que podrà pujar entre els 28 i 29 graus. De cara al cap de setmana mantindrem aquesta estabilitat. No ha de ploure, però sí que es formaran alguns núvols baixos, sobretot a punts de la costa i especialment a primeres hores del matí i també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària avui amb un dia complicat a la 2. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, tarda amb moltes incidències viàries. A l'A2 ja s'ha solventat la circulació, però queden problemes a la C15. Aquesta via serà tallada en tots els sentits de la marxa a la Pobla de Claramunt per un incendi d'un camió grua. Es fan desviaments, però hi ha retencions destacades en tots dos sentits. Destacar també cues importants a la C33 de sortida de Barcelona. Hi ha hagut un accident a Montcada Reixac, ara només hi ha un carril tallat en sentit Montmeló, però hi ha cues des del nus de la Trinitat i també s'ha afectat de retruc tant la Pota Nord com la Ronda Litoral en direcció Trinitat. A més, la C17, la via que podria ser alternativa, també hi ha retencions a Montcada en direcció nord. D'altra banda, destacar que també hi ha cues habituals a diverses vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, com les dues rondes en sentit Trinitat que dèiem abans. La C32, Sitges, hi havia un vehicle avariat, ja s'ha retirat, però encara queden cues en sentit sud, i també hi ha retencions a l'autopista AP7 a Castellbisbal. De moment això és tot, deixar que demà trànsit. Bona tarda.
Un bon casolà sap que en lloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats reclamen pujades salarials per fer front a l'alça dels preus dels aliments, i és que, si bé l'índex de preus del consum, l'IPC, baixa per segon mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 8,5% al setembre, el preu dels aliments es dispara i puja un 13% respecte a l'any passat, la pujada més alta des de fa 20 anys.
L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya. La xifra suposa 1,7 punts de baixada respecte de l'agost i ja són dos mesos consecutius amb la inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte del setembre de l'any passat.
Un nivell d'encariment que no es veia des de 2002, per això els sindicats reclamen augments salarials. Mont Carvajal.
Els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles s'han moderat en comparació amb l'agost, però en canvi el preu del menjar i les begudes no alcohòliques s'han encarit un 13% respecte de l'any passat. Això és 8 dècimes més que l'agost i la pujada més alta dels últims 20 anys. Davant la pèrdua de poder adquisitiu, els sindicats reclamen que s'apugin els sous. Ricard Ballera és el secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres.
És una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials que haurem de gestionar des del conflicte, donada la manca de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i, per tant, donar estabilitat a l'economia.
I des de la intersindical, el secretari general Sergi Perelló s'ha expressat així en declaracions a la xarxa.
L'IBEX 35, ara per ara, ja ha assolit els 28.000 milions d'euros en beneficis i els salaris no tenen res a veure amb la inflació. De fet, estan congelats de fa 40 anys, mentre la productivitat no ha parat d'augmentar. Cal apujar salaris per evitar una gran crisi social.
A Lleida és on tenen la inflació més alta, del 10%, i on més ha pujat l'energia, d'un 20%.
Petits i mitjans empresaris han mostrat ja la seva preocupació per la dada de l'IPC, tot i que hagi baixat. La patronal Pimec ha alertat que és una dada dolenta per acabar l'any i adverteix sobre els seus efectes en la campanya de Nadal al sector del comerç. Anna Ruiz.
Els comerciants aguanten la respiració a l'espera de saber com evolucionen les coses, però admeten que l'encariment de l'energia afectarà tot el sector, principalment pel que fa al lloguer dels locals i les plantilles. El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Àlex Gonyi, també ha mostrat la seva preocupació per la propera campanya de Nadal com a conseqüència de l'encariment de l'energia.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguer, que és on principalment va enfocar. I el demà passat el vam aguantar, no? I ara tenim l'esperança. No hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
La patronal de les petites i mitjanes empreses, que ha presentat avui els resultats d'una enquesta elaborada a comerciants, avisa a més que el cost de l'energia està destrossant els marges i els beneficis. Segons aquesta enquesta, un 27% dels comerciants consultats té problemes de liquiditat en aquests moments i el 5% es planteja tancar el seu negoci.
Notícies en xarxa.
Més encara en clau econòmica, l'empresa austríaca GasGas ha inaugurat aquest matí nova fàbrica a la cocapital del Vallès Occidental. El president Pere Aragonès ha clos la inauguració de la factoria que fabricarà fins a 5.000 motos de trial a l'any. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
Terrassa serà la ciutat on es fabricaran els nous models de motos de trial de GasGas. L'empresa de motocicletes ha invertit prop de 6 milions d'euros en la construcció i posada en marxa d'una nova planta de producció ubicada al polígon industrial Santa Margarida. Aquest divendres al matí s'ha fet la inauguració oficial amb les primeres autoritats de Catalunya i Terrassa. Pere Aragonès, president de la Generalitat.
Sou la millor assegurança perquè inversions com aquesta es continuïn fent. Un país que aposta pel talent, doncs es concreta amb treballadors d'altíssim nivell, com s'està demostrant aquí. Per tant, posar en valor i que s'hagi posat en valor per part de l'empresa aquesta manera de treballar i anar al nivell educatiu, doncs també ens omple d'orgull. Per tant, esperem que aquesta sigui doncs, un dels trets de sortida d'una nova etapa de reindustrialització de Catalunya.
Aquesta nova planta annexa, les que el grup GT a Terrassa s'hi fabricarà la gamma completa de la moto de trial GasGas amb una capacitat de producció de fins a 5.000 unitats l'any. Les obres de la nova nau, que han durat uns 12 mesos, creen 40 llocs de treball pel desenvolupament de motos de trial.
Pel que fa als pressupostos del govern, els socialistes insisteixen que prorrogar-los és una irresponsabilitat. El PSC ha enviat al president Pere Aragonès una proposta de pla de xoc per fer front a la inflació de 848 milions d'euros. Aragonès es reunirà la setmana vinent amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, per parlar dels comptes públics.
El PSC manté l'oferiment de negociació dels pressupostos cap al govern. La portaveu parlamentària, Alicia Romero, ha dit que prorrogar-los seria un error.
Si hi ha partides concretes que s'hauran de venir a aprovar aquí perquè no pots ni modificar el capítol 1 ni el capítol 6 ni fer projectes nous, per què no fem un pressupost nou i el podem acordar entre el màxim de forces polítiques del Parlament i avançar a l'1 de gener amb un pressupost aprovat? Això seria el més lògic. No fer-ho em sembla absolutament un error.
Això sí, la reunió entre Aragonès i Illa encara no té data.
I encara sobre comptes públics, els de la Diputació de Lleida pel 2023 creixen un 6,2% fins als 153,1 milions d'euros. El govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han pactat uns pressupostos que anomenen de consolidació. Les dues formacions han destacat la bona sintonia entre elles.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha atribuït aquesta pujada a l'increment del 5% de mitjana en les aportacions dels impostos estatals, especialment en el fons complementari de finançament d'estat destinat a entitats municipalistes. A banda, la corporació també ha rebaixat el recurs als préstecs. Una de les novetats dels comptes és un nou pla trienal per a inversions de salut que permetrà injectar fins a 24 milions d'euros en infraestructures sociosanitàries locals, com ara obres de sanejament, equips de salut i tanatoris, entre els anys 2023, 2024 i 2025, a raó de 8 milions d'euros anuals.
I a Barcelona, l'equip de govern a l'Ajuntament proposa un pressupost per l'any vinent que arriba als 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, amb un increment del 5,6%. Pel que fa a les ordenances fiscals, es manté la congelació de tots els tributs, les bonificacions ja existents, com la de les taxes de les terrasses, i com a novetat destacada s'incorpora la figura de la tarifa plana per pagar impostos i taxes. Jordi Casino.
Pels responsables del govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, els comptes per al 2023 s'han de permetre atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i l'emergència social provocada per la situació d'inestabilitat i crisi global actuals. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcaldia.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Amb dos mesos per endavant per aconseguir els acords necessaris per aprovar els comptes, des del consistori confien que la resta de partits ho facin possible i no només a l'Ajuntament. Jordi Martí és el regidor de pressupostos.
Hi ha una màxima que no ens hem d'oblidar. És millor tenir pressupost que no tenir-lo. Que a més farem tot el possible com a espai polític perquè n'hi hagin a Barcelona, perquè n'hi hagin a Catalunya i perquè n'hi hagin a Espanya.
El projecte de pressupostos de l'Ajuntament per al 2023 incrementa la despesa corrent amb aportacions destacades en neteja, serveis socials, seguretat i transport públic.
Doncs precisament en transport públic no ens movem de Barcelona, ja que finalment hi ha preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres vinent, però de moment des del sindicat ja s'ha qualificat d'històric. Álvaro Martín és el delegat de CGT a TMB.
Hemos conseguido cosas históricas en este preacuerdo. Hay cosas que son mejorables, pero que quedan escritas ahora mismo. En su conjunto es buena y creemos que, bueno, que se puede llevar a la Asamblea para que al final los trabajadores y trabajadoras decidan sobre si les parece bien o no y de si hemos de continuar con las huelgas o no.
Mentrestant, es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts. El principi d'acord preveu un increment salarial del 3,5%, el cobrament dels desplaçaments des del final de la ruta fins al centre de treball, les jornades de cap de setmana o la paga per antiguitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Coincidint demà amb el Dia Mundial de Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal, alguns municipis ja han començat avui amb actes de visibilitzar el dol de les famílies. És el cas de Tàrrega, on avui el Servei de Suport al Dol ha fet una ofrena floral a l'espai Empremtes del Cementiri amb algunes famílies i professionals de l'àmbit sociosanitari. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal és la diada per reivindicar certs aspectes que cal millorar respecte a aquest tipus de pèrdua. El Servei de Suport al Dol de Ponent s'adhereix al manifest que treballa conjuntament amb altres associacions d'arreu d'Espanya, tal com ha explicat a Begoña Jiménez, coordinadora del Servei de Suport al Dol de Ponent.
M'agradaria destacar dos d'aquests drets que reivindiquem, no? Un seria poder inscriure legalment els fills i les filles al llibre de família, sigui quina sigui l'edat gestacional. I un segon dret que també reivindiquem és el de garantir el permís de maternitat i paternitat a les famílies on els bebès dels quals han mort durant l'embaràs, el part o al poc de néixer.
Amb el lema "El meu nadó va morir, els nostres drets no", el manifest unitari se centra enguany en la necessitat d'informar adequadament a les famílies sobre quins són els seus drets i els dels seus nadons.
Els juristes responen a la consellera Tània Verge les seves paraules d'ahir sobre el baix nombre d'ordres d'allunyament emeses a Catalunya, assegurant que les deficiències del sistema judicial català es deuen a les retallades del govern d'Artur Mas. L'advocada especialista en violències de gènere i presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha explicat a la xarxa que la violència psicològica explica aquest fenomen. Maite Polo.
La presidenta de Dones Juristes considera molt gros el problema de la violència psicològica. Núria Milà ressalta que la humiliació permanent causa un gran dany psicològic a les dones i que de vegades les ajuden els fills i filles, les allotgen a casa seva i la conseqüència és que les dones ja no se senten en risc.
Moltes vegades acaben sent els fills els que les treuen de casa i al final les porten amb algun servei perquè puguin posar una denúncia o perquè expliquin la seva vida del que ha passat i com estan de destrossades. Ah, bueno, pues com elles ha anat vingut a pagar i ara ja està a casa del fill, per què un arruïnament? ¿Qué tiene miedo usted de que le haga algo? Clar, aquesta dona diu, hombre, ara com estoy con mi hijo, o ara que, doncs ja està, ja no hi ha risc i no hi ha ordre.
L'advocada Milà lamenta que en lloc d'enfortir el sistema policial i judicial enfront la violència masclista, se l'hagi anat esquilmant els darrers anys i posa com a exemple les unitats especialitzades dels Mossos d'Esquadra i alguns serveis municipals. Milà ha reivindicat la llei integral del govern que va dirigir José Luis Rodríguez Zapatero i l'estructura judicial que va crear.
Ja hi ha resposta de la Universitat de Girona sobre les acusacions de l'organització FADA de maltractament animal. La UDG nega totes les acusacions i assegura que disposa de totes les autoritzacions pertinents per treballar amb esquers vius.
En un comunicat, la universitat assegura que les condicions higièniques, sanitàries i de benestar animal de la polèmica gallina han estat les exigides. Segons la Universitat de Girona, l'animal tenia accés a aliment i aigua i no ha estat maltractat. La gallina formava part d'un projecte de recerca per avaluar els possibles impactes de la instal·lació d'infraestructures energètiques a la zona de Sant Climent Sescebes, amb especial atenció per protegir espècies en perill d'extinció, com l'àliga cuabarrada. Per ara, no consta que s'hagi presentat per aquests fets cap denúncia al registre de la Universitat de Girona.
I encara en qüestions de medi natural, voluntaris i entitats ecologistes han retirat més de 1.300 quilos de xarxes i arts de pesca perduts en el fons marí a Tossa de Mar, a la Selva, els últims dos anys.
Es tracta d'un projecte que el consistori va engegar el 2020 després que molts submarinistes alertessin del gran nombre de xarxes que hi havia enfonsades al litoral.
Les extraccions s'han fet al llarg de 900 metres quadrats i les xarxes recuperades n'ocupaven més de 700. Televisió de la Selva, Nerea Cabello.
Imma Colom ha estat l'encarregada d'iniciar l'acte, definint els objectius del projecte i quin va estar el camí fins a arribar a resultats presentats avui. Explicava que des de l'Ajuntament treballen en la conscienciació de la conservació del mar i en diferents línies d'actuació per recuperar els espais naturals que hagin estat degradats, tant les zones verdes com les blaves, mantenint així l'essència i patrimoni natural de la comarca de la Selva. Detalla que un cop se'n van assabentar de la greu presència de xarxes de pesca abandonades al fons de la roca muladera de la costa, van començar a lluitar per obtenir les subvencions a la Diputació que permetessin aquesta retirada. Unes subvencions que, després d'altres intents, van ser aconseguides l'any 2021. La situació era pitjor de la que es pensava, però amb la col·laboració de l'entitat Ghost Driving, tot va començar a anar a rodar i va començar la retirada. El segon torn, el del tècnic de Medi Ambient, Xavier Marc, ha exposat al públic les conclusions de les diferents actuacions des de 2021. Unes actuacions que es troben planificades en tres grans eixos. La retirada de xarxes, el benefici per la presència de la Posidònia oceànica i el foment de la biodiversitat.
El dramaturg i director teatral Josep Maria Miró ha estat distingit amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura per la seva obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. El guardó està dotat amb 20.000 euros. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
El director teatral i dramaturg de Prats de Lluçanès, Josep Maria Miró, ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que atorga el Ministeri de Cultura. L'ha rebut per la seva obra El cos més bonic que s'ha trobat mai en aquest lloc, una obra editada tant en català com en castellà. Aquesta peça ja havia rebut el Premi Born de Teatre, guardó que també havia rebut el mateix autor amb La dona que perdia tots els avions i El principi d'Arquímedes. L'autor lluçanès acumula fins a 18 traduccions a altres llengües i ha tingut una carrera prolífica a Sud-amèrica, on s'han representat algunes de les seves obres. Actualment l'autor es troba a Florència, on des del dia 12 d'octubre s'està representant una adaptació que ell mateix ha fet de l'obra L'amic retrobat, de Fred Ullman. Ho està fent al Teatro di Rifredi de Florència. Aquest Premi Nacional de Literatura Dramàtica està dotat amb 20.000 euros i és un dels més importants del panorama cultural a nivell nacional. Altres autors catalans que també han guanyat aquest guardó són Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Balbel, Lluïsa Cuniller o Guillem Clua.
I el Festival Didó de Música i Titelles de Terrassa arriba a la seva 7a edició amb la voluntat d'acostar el públic familiar a les arts i la cultura popular, específicament a la música, fent tàndem amb els titelles. Avui s'inaugura i durant més d'una setmana Terrassa podrà gaudir d'un ampli ventall de propostes artístiques i culturals d'alt nivell pensats per tota la família. Així que anem cap allà. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta tarda, efectivament, ha arrencat el Festival de Titelles Didó, una cita cultural ja consolidada a la ciutat, i que aquest any, com dèieu, arriba a la 7a edició del 14 al 23 d'octubre. L'acte inaugural ha tingut lloc fa uns moments al Centre d'Ensenyament Musical, al Vapor Gran, on s'ha fet l'entrega del Premi Didó de l'any a Mirna Vilassís, responsable de la companyia Samfaina de Colors. Vilassís ha interpretat conjuntament amb un cor infantil un fragment de l'espectacle Sense Lluna, que es representarà el proper 22 d'octubre, el teatre principal i que és un dels plats forts del festival. El Festival Didó és una proposta cultural de titilles i música en directe adreçada a infants i famílies. Els espectacles es faran en una desena d'escenaris repartits per tota la ciutat, la majoria d'ells gratuïts i a l'aire lliure.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc Casulleres, des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El millor bàsquet femení estatal es veurà aquest cap de setmana a les televisions locals i en streaming a la plataforma Xala, a xala.cat. Demà, a partir de les 6 de la tarda, partidàs de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Unir Girona i l'Encino de Lugo. Fem la prèvia des de Televisió Girona, informa Joan Massaguer.
El calendari ha creuat l'Encino Lugo enmig del repte europeu que afronta l'Espar Girona. El proper dimecres, les gironines hauran de remuntar a casa contra el Vilanet francès, però abans hauran de complir la Lliga Domèstica. Demà, les de Bernat Canut rebran a Fontejà un Lugo que dimecres va fer saltar la banca amb la victòria inesperada contra el vigent campió de Lliga, l'Avenida. Les gallegues van superar les castellanes per 62-55, amb un últim quart on tan sols van deixar anotar dos punts al Salamanca. Un clavis per l'Espar Girona, que tot i tenir entre entre cella i cella a l'Eurolliga, no pot oblidar-se del rival de demà. Contra el Lugo, la victòria serà clau per recuperar la confiança i arribar així de la millor manera al repte del proper dimecres.
Gràcies, Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, mostra la seva total confiança en el tècnic Xavi Hernández i anuncia reforços al mercat d'hivern. En una entrevista, a més avui a Barça Televisió, Barça TV, Laporta s'ha mostrat tranquil amb la feina del tècnic de Terrassa.
Segueixo tenint la mateixa confiança en l'equip, en el cos tècnic, i a més, doncs, penso això, no? Que evidentment encara, com és un equip que està en construcció, haurem de fer alguns ajustaments que es faran. Segueixo tenint la meva confiança intacta en el cos tècnic, encapçat pel Xavi.
Aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, diumenge a 4:45 de la tarda, el Barça juga el clàssic al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid amb el defensa francès Jules Koundé, que ha tornat a completar la sessió amb el grup, mentre que des de la capital es dona per descartat el porter blanc Courtois per molèsties a l'esquena. Estarem molt pendents d'aquest clàssic. Aquest diumenge el Barça l'afronta després de l'ensopegada contra l'Inter de Milà a la Champions. I en tenis de taula, en joc dos partits. A la superdivisió masculina, la Sisa Borges Ball juga a Santiago de Compostela, i en femenina s'enfronten hores d'ara Vic i Reus.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Aquesta setmana arriba a les cartelleres Girasoles Silvestres. Ana Castillo protagonitza la nova pel·lícula de Jaime Rosales. També s'estrena Cerdita. Una noia que pateix bullying és la clau per rescatar les seves assetjadores segrestades. I Jamie Lee Curtis es torna a ficar en la pell de Laurie Strode a Halloween, el final.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
A Girasoles Silvestres, la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, l'actriu Ana Castillo és la Julia, una jove mare de dos nens que inicia una relació amb un noi conflictiu. Quan comencin a passar temps junts, la Julia es plantejarà si la seva nova parella és qui realment necessita al seu costat. La reflexió la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família.
Está con los niños son todo el rato.
¡Déjate!
Pues es que son mis hijos. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos? ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe! ¡Socorro!
Per a la Sara, l'estiu significa haver de patir el bullying de les altres noies del seu petit poble. Així arrenca Cerdita. Tot canviarà quan un desconegut arribi al poble i segresti les seves assetjadores. La Sara sap més del que diu i haurà de decidir entre parlar i salvar les noies o no dir res per protegir l'estrany home que la
salva. La niña de la ASU miente.
¡No me entiendes!
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
¿Hola?
Halloween, el final, ens trasllada a 4 anys després dels esdeveniments de Halloween Kills. La Laurie Strode viu amb la seva neta Allison i està a punt d'acabar d'escriure les seves memòries. Ningú no ha tornat a veure amb Michael Myers i la Laurie ha decidit deixar enrere la por i la ràbia i dedicar-se a viure. Però quan acusen un conegut de matar el nen que cuidava, la violència torna al poble i la Laurie s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes amb una maldat que no pot controlar.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els sindicats reclamen pujades salarials per fer front a l'alça dels preus dels aliments. Segons les dades de l'IPC, s'han encarit un 13% respecte a l'any passat, la pujada més alta des de fa 20 anys. Cristina Cantal.
L'IPC baixa per segon mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 8,5% al setembre, però el preu dels aliments es dispara. Des de la intersindical, Sergi Perelló reclama un augment dels salaris.
L'IBEX 35, ara per ara, ja ha assolit els 28.000 milions d'euros en beneficis i els salaris no tenen res a veure amb la inflació. De fet, estan congelats de fa 40 anys, mentre la productivitat no ha parat d'augmentar. Cal apujar salaris per evitar una gran crisi social.
Pimec alerta que, malgrat haver baixat l'IPC, tancar l'any amb aquestes dades afectarà la campanya de Nadal al comerç.
L'augment dels costos energètics està afectant el petit i mitjà comerç, ho ha advertit el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguers, que són principalment va enfocar. I el de l'any passat el vam aguantar, no? I ara tenim l'esperança. No hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
L'Ajuntament de Barcelona proposa un pressupost per l'any vinent de 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, amb un increment del 5,6%.
Les ordenances fiscals es mantenen congelades. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, assegura que els comptes estan pensats per la situació de crisi.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Els sindicats convoquen vaga a Renfe a l'inici del pont de Tots Sants i el 7 i 11 de novembre.
Els sindicats Comissions Obreres, UGT i CEMAF protesten pel bloqueig del conveni col·lectiu, per això han convocat 3 dies de vaga.
Preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres vinent, però de moment des del sindicat ja s'ha qualificat d'històric. Álvaro Martín és el delegat de CGT a TMB.
Hemos conseguido cosas históricas en este preacuerdo. Hay cosas que son mejorables, pero que quedan escritas ahora mismo. En su conjunto es buena y creemos que, bueno, que se puede llevar a la asamblea para que al final los trabajadores y trabajadoras decidan sobre si les parece bien o no y de si hemos de continuar con las huelgas o no.
En cultura, el jurat del Premi Planeta escalfa motors per escollir el guanyador d'aquest any entre els 9 finalistes seleccionats. S'han presentat fins a gairebé 850 originals i el guardó es farà públic demà.
De la llista ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat. El portaveu del jurat, Juan Eslava, destaca el creixement de la novel·la històrica i la novel·la negra.
Se ha notado un decaimiento del tema costumbrista y del tema de la guerra civil y un mantenimiento e incluso acrecentamiento de la novel·la històrica y de la novela negra. Y yo diría también que hay algo de novela social que estudia un poco los tremendos cambios que está viendo en la sociedad actual.
I en esports, el millor bàsquet femení estatal es veurà a les televisions locals i a la plataforma Xala. Joan Barberà.
Serà demà a partir de les 6 de la tarda. Partidàs de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Un i Girona i l'Encino de Lugo. Des de Fontejau podreu seguir en directe a les televisions locals i a xala.cat. En el decurs de la transmissió, a l'Enjoc Televisió de la xarxa, es faran connexions amb el partit de la Lliga EVA entre el Sant Feliuenc i el Montbus Igualada.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura tendirà a pujar una miqueta més. Tornarem a parlar avui d'un ambient molt suau i agradable. Temperatures una miqueta més altes que les que vam tenir ahir i s'espera que de cara a demà també es mantingui aquestes temperatures molt suaus. Avui s'espera, però, que la temperatura més alta registri en punts de la Vall de l'Ebre o a punts de Ponent, amb una temperatura màxima que podrà pujar entre els 28 i 29 graus. De cara al cap de setmana mantindrem aquesta estabilitat, no ha de ploure, però sí que es formaran alguns núvols baixos, sobretot a punts a la costa i especialment a primeres hores del matí i també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una jornada complicada, especialment a la 2. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, doncs en aquests moments ja no queden cues a l'autovia 2, sí que parlem de problemes encara a la C15, a la Pobla de Claramunt, es manté tallada aquesta via en tots dos sentits de la marxa per l'incendi d'un camió grua, s'està esperant per retirar aquest vehicle, però com dèiem, continua tallada aquesta via i tot i que es fan desviaments per la C244, hi ha cues en totes dues carreteres. A banda d'això, destacar un accident a la C33, ja està totalment oberta a l'altura de Montcada en direcció Montmeló, però encara queden aturades puntuals, com dèiem, de sortida de Barcelona per aquesta C33. Destacar un altre accident a una carretera local de Tarragona, la TP2311, a Barberà de la Conca. Està tallada en tots els sentits de la marxa per un accident entre dos turismes i encara queden retencions puntuals en algunes vies de l'àrea metropolitana, com la Pota Nord, en sentit Nus de la Trinitat, o les rondes de Barcelona, també en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de Catalunya Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats reclamen pujades salarials per fer front a l'alça dels preus dels aliments i és que, si bé l'índex de preus del consum, l'IPC, baixa per segon mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 8,5% al setembre, el preu dels aliments es dispara i puja un 13% respecte a l'any passat, la pujada més alta des de fa 20 anys.
L'escalada de preus afluixa al setembre i l'IPC es modera fins al 8,5% a Catalunya. La xifra suposa 1,7 punts de baixada respecte de l'agost i ja són dos mesos consecutius amb la inflació a la baixa. Aquesta moderació es deu sobretot al descens en el preu de l'electricitat, el gas i els combustibles. En canvi, els aliments s'han encarit un 13% respecte del setembre de l'any passat.
Un nivell d'encariment que no es veia des de 2002. Per això, els sindicats reclamen augments salarials. Mont Carvajal.
Els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles s'han moderat en comparació amb l'agost, però, en canvi, el preu del menjar i les begudes no alcohòliques s'han encarit un 13% respecte de l'any passat. Això és 8 dècimes més que l'agost i la pujada més alta dels últims 20 anys. Davant la pèrdua de poder adquisitiu, els sindicats reclamen que s'apugin els sous. Ricard Ballera és el secretari d'Economia i Treball de Comissions Obreres.
És una situació que es fa insuportable per moltíssimes famílies i que requereix d'una ampliació important de l'escut social, i això vol dir pressupostos, i necessita d'uns increments salarials que haurem de gestionar des del conflicte, donada la manca de voluntat per part de la patronal de garantir que es pugui mantenir el consum i, per tant, donar estabilitat a l'economia.
I des de la intersindical, el secretari general Sergi Perelló s'ha expressat així en declaracions a la xarxa.
L'IBEX 35, ara per ara, ja ha assolit els 28.000 milions d'euros en beneficis i els salaris no tenen res a veure amb la inflació. De fet, estan congelats de fa 40 anys, mentre la productivitat no ha parat d'augmentar. Cal apujar salaris per evitar una gran crisi social.
A Lleida és on tenen la inflació més alta, del 10%, i on més ha pujat l'energia, d'un 20%.
Petits i mitjans empresaris han mostrat ja la seva preocupació per la dada de l'IPC, tot i que hagi baixat. La patronal Pimec ha alertat que és una dada dolenta per acabar l'any i adverteix sobre els seus efectes en la campanya de Nadal al sector del comerç. Anna Ruiz.
Els comerciants aguanten la respiració a l'espera de saber com evolucionen les coses, però admeten que l'encariment de l'energia afectarà tot el sector, principalment pel que fa al lloguer dels locals i les plantilles. El president de la patronal de les petites i mitjanes empreses, Àlex Gonyi, també ha mostrat la seva preocupació per la propera campanya de Nadal com a conseqüència de l'encariment de l'energia.
No és una bona notícia ni ens ajuda, estem acabant l'any amb un IPC alt. Per tant, això no ens funcionarà gens bé de cara, torno a repetir, convenis i temes de lloguer, que és on principalment va enfocar. I el d'ha passat el vam aguantar, no? I ara tenim l'esperança. No hem tret plantilla, no hem eliminat plantilla de moment.
La patronal de les petites i mitjanes empreses, que ha presentat avui els resultats d'una enquesta elaborada a comerciants, avisa, a més, que el cost de l'energia està destrossant els marges i els beneficis. Segons aquesta enquesta, un 27% dels comerciants consultats té problemes de liquiditat en aquests moments i el 5% es planteja tancar el seu negoci.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara en clau econòmica, l'empresa austríaca GasGas ha inaugurat aquest matí nova fàbrica a la cocapital del Vallès Occidental. El president Pere Aragonès ha clos la inauguració de la factoria que fabricarà fins a 5.000 motos de trial a l'any. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
Terrassa serà la ciutat on es fabricaran els nous models de motos de trial de gas-gas. L'empresa de motocicletes ha invertit prop de 6 milions d'euros en la construcció i posada en marxa d'una nova planta de producció ubicada al polígon industrial Santa Margarida. Aquest divendres al matí s'ha fet la inauguració oficial amb les primeres autoritats de Catalunya i Terrassa. Pere Aragonès, president de la Generalitat.
Sou la millor assegurança perquè inversions com aquesta es continuïn fent. Un país que aposta pel talent, doncs es concreta amb treballadors d'altíssim nivell, com s'està demostrant aquí. I per tant, posar en valor i que s'hagi posat en valor per part de l'empresa aquesta manera de treballar i anar al nivell educatiu, doncs també ens omple d'orgull. Per tant, esperem que aquesta sigui doncs, un dels trets de sortida d'una nova etapa de reindustrialització de Catalunya.
Aquesta nova planta annexa, les que el grup GT a Terrassa s'hi fabricarà la gamma completa de la moto de trial gas-gas amb una capacitat de producció de fins a 5.000 unitats l'any. Les obres de la nova nau, que han durat uns 12 mesos, creen 40 llocs de treball pel desenvolupament de motos de trial.
Pel que fa als pressupostos del govern, els socialistes insisteixen que prorrogar-los és una irresponsabilitat. El PSC ha enviat al president Pere Aragonès una proposta de pla de xoc per fer front a la inflació de 848 milions d'euros. Aragonès es reunirà la setmana vinent amb el cap de l'oposició, Salvador Illa, per parlar dels comptes públics.
El PSC manté l'oferiment de negociació dels pressupostos cap al govern. La portaveu parlamentària Alicia Romero ha dit que prorrogar-los seria un error.
Si hi ha partides concretes que s'hauran de venir a aprovar aquí perquè no pots ni modificar el capítol 1 ni el capítol 6 ni fer projectes nous, per què no fem un pressupost nou i el podem acordar entre el màxim de forces polítiques del Parlament i avançar a l'1 de gener amb un pressupost aprovat? Això seria el més lògic. No fer-ho em sembla absolutament un error.
Això sí, la reunió entre Aragonès i Illa encara no té data.
Encara sobre comptes públics, els de la Diputació de Lleida pel 2023 creixen un 6,2% fins als 153,1 milions d'euros. El govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han pactat uns pressupostos que anomenen de consolidació. Les dues formacions han destacat la bona sintonia entre elles.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha atribuït aquesta pujada a l'increment del 5% de mitjana en les aportacions dels impostos estatals, especialment en el fons complementari de finançament destinat a entitats municipalistes. A banda, la corporació també ha rebaixat el recurs als préstecs. Una de les novetats dels comptes és un nou pla trienal per a inversions de salut que permetrà injectar fins a 24 milions d'euros en infraestructures sociosanitàries locals, com ara obres de sanejament, equips de salut i tanatoris, entre els anys 2023, 2024 i 2025, a raó de 8 milions d'euros anuals.
I a Barcelona, l'equip de govern a l'Ajuntament proposa un pressupost per l'any vinent que arriba als 3.600 milions d'euros, la xifra més alta de la seva història, amb un increment del 5,6%. Pel que fa a les ordenances fiscals, es manté la congelació de tots els tributs, les bonificacions ja existents, com la de les taxes de les terrasses, i com a novetat destacada s'incorpora la figura de la tarifa plana per pagar impostos i taxes. Jordi Casino.
Els responsables del govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, els comptes per al 2023 s'han de permetre atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i l'emergència social provocada per la situació d'inestabilitat i crisi global actuals. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcaldia.
Aquest és un pressupost pensat per una situació de crisi des del punt de vista del risc que hi ha sobre l'economia de la ciutat i sobre les persones de la ciutat, especialment les més vulnerables. Aquest és un pressupost que no incrementarà la pressió fiscal.
Amb dos mesos per endavant per aconseguir els acords necessaris per aprovar els comptes, des del consistori confien que la resta de partits ho facin possible i no només a l'Ajuntament. Jordi Martí és el regidor de pressupostos.
Hi ha una màxima que no ens hem d'oblidar. És millor tenir pressupost que no tenir-lo. Que a més farem tot el possible com a espai polític perquè n'hi hagin a Barcelona, perquè n'hi hagin a Catalunya i perquè n'hi hagin a Espanya.
El projecte de pressupostos de l'Ajuntament per al 2023 incrementa la despesa corrent amb aportacions destacades en neteja, serveis socials, seguretat i transport públic.
Notícies en xarxa.
Els sindicats convoquen vaga a Renfe a l'inici del pont de Tots Sants i el 7 i 11 de novembre.
Els sindicats Comissions Obreres, UGT i CEMAF protesten pel bloqueig del conveni col·lectiu i per això han convocat 3 dies de vaga, el 28 d'octubre i el 7 i 11 de novembre. La primera jornada començarà des de les 00 hores fins a les 11 de la nit, coincidint amb la sortida del pont de Tots Sants. Les vagues convocades s'afegeixen a una concentració davant del Congrés dels Diputats el dia 19 d'aquest mes. Els sindicats es queixen que el bloqueig de la negociació del conveni impedeix avançar en els drets de les persones treballadores, amb especial atenció en aquells col·lectius tradicionalment oblidats com els supervisors de secció, supervisors comercials, d'estacions i de trens, la carrera professional per als centres de gestió o millora de les categories d'ingrés, entre altres.
I a Barcelona, finalment, hi ha preacord entre els treballadors d'autobusos i TMB per desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.
Ara caldrà que els treballadors validin el preacord en una assemblea que se celebrarà dimarts o dimecres, però de moment, des del sindicat, ja s'ha qualificat d'històric. Álvaro Martín és el delegat de CGT a TMB.
Hemos conseguido cosas históricas en este preacuerdo. Hay cosas que son mejorables, pero que quedan escritas ahora mismo. En su conjunto es buena y creemos que, bueno, que se puede llevar a la asamblea para que al final los trabajadores y trabajadoras decidan sobre si les parece bien o no y de si hemos de continuar con las huelgas o no.
Mentrestant, es desconvoquen les aturades parcials previstes per dilluns i dimarts. El principi d'acord preveu un increment salarial del 3,5%, el cobrament dels desplaçaments des del final de la ruta fins al centre de treball, les jornades de cap de setmana o la paga per antiguitat.
Més qüestions. Coincidint demà amb el Dia Mundial de Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal i neonatal, alguns municipis ja han començat avui amb actes per visibilitzar el dol de les famílies. És el cas de Tàrrega, on avui el Servei de Suport al Dol ha fet una ofrena floral a l'espai Empremtes del cementiri amb algunes famílies i professionals de l'àmbit sociosanitari. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Dia Internacional del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal és la diada per reivindicar certs aspectes que cal millorar respecte a aquest tipus de pèrdua. El Servei de Suport al Dol de Ponent s'adhereix al manifest que treballa conjuntament amb altres associacions d'arreu d'Espanya, tal com ha explicat a Begoña Jiménez, coordinadora del Servei de Suport al Dol de Ponent.
M'agradaria destacar dos d'aquests drets que reivindiquem, no? Un seria poder inscriure legalment els fills i les filles al llibre de família, sigui quina sigui l'edat gestacional. I un segon dret que també reivindiquem és el de garantir el permís de maternitat i paternitat a les famílies on els bebès dels quals han mort durant l'embaràs, el part o al poc de néixer.
Amb el lema "El meu nadó va morir, els nostres drets no", el manifest unitari se centra enguany en la necessitat d'informar adequadament a les famílies sobre quins són els seus drets i els dels seus nadons.
Els juristes responen a la consellera Tània Verge a les seves paraules d'ahir sobre el baix nombre d'ordres d'allunyament emeses a Catalunya, assegurant que les deficiències del sistema judicial català es deuen a les retallades del govern d'Artur Mas. L'advocada especialista en violència de gènere i presidenta de Dones Juristes, Núria Milà, ha explicat a la xarxa que la violència psicològica explica aquest fenomen. Maite Polo.
La presidenta de Dones Juristes considera molt gros el problema de la violència psicològica. Núria Milà ressalta que la humiliació permanent causa un gran dany psicològic a les dones i que de vegades les ajuden els fills i filles, les allotgen a casa seva i la conseqüència és que les dones ja no se senten en risc.
Moltes vegades acaben sent els fills els que les treuen de casa i al final les porten amb algun servei perquè puguin posar una denúncia o perquè expliquin la seva vida del que ha passat i com estan de destrossades. Ah, bueno, doncs com ella s'ha anat, ningú l'ha pagat i ara ja està a casa del fill, ¿per qué un ordenament? ¿Qué tiene miedo usted de que le haga algo? Però aquesta dona diu, hombre, ara com estoy con mi hijo, o ara que, doncs ja està, ja no hi ha risc i no hi ha ordre.
L'advocada Milà lamenta que en lloc d'enfortir el sistema policial i judicial enfront la violència masclista, se l'hagi anat esquilmant els darrers anys i posa com a exemple les unitats especialitzades dels Mossos d'Esquadra i alguns serveis municipals. Milà ha reivindicat la llei integral del govern que va dirigir José Luis Rodríguez Zapatero i l'estructura judicial que va crear.
Ja hi ha resposta també de la Universitat de Girona sobre les acusacions de l'organització FADA de maltractament animal. La UDG nega totes les acusacions i assegura que disposa de totes les autoritzacions pertinents per treballar amb esquers vius.
En un comunicat, la universitat assegura que les condicions higièniques, sanitàries i de benestar animal de la polèmica gallina han estat les exigides. Segons la Universitat de Girona, l'animal tenia accés a aliment i aigua i no ha estat maltractat. La gallina formava part d'un projecte de recerca per avaluar els possibles impactes de la instal·lació d'infraestructures energètiques a la zona de Sant Climent Sescebes, amb especial atenció per protegir espècies en perill d'extinció, com l'àliga cuabarrada. Per ara, no consta que s'hagi presentat per aquests fets cap denúncia al registre de la Universitat de Girona.
I encara en qüestions de medi natural, voluntaris i entitats ecologistes han retirat més de 1.300 quilos de xarxes i arts de pesca perduts en el fons marí a Tossa de Mar, a la Selva, els últims dos anys.
Es tracta d'un projecte que el consistori va va engegar el 2020 després que molts submarinistes alertessin del gran nombre de xarxes que hi havia enfonsades al litoral.
Les extraccions s'han fet al llarg de 900 metres quadrats i les xarxes recuperades n'ocupaven més de 700. Televisió de la Selva, Nerea Cabello.
Imma Colom ha estat l'encarregada d'iniciar l'acte definint els objectius del projecte i quin va estar el camí fins a arribar a resultats presentats avui. Explicava que des de l'Ajuntament treballen en la conscienciació de la conservació del mar i en diferents línies d'actuació per recuperar els espais naturals que hagin estat degradats, tant les zones verdes com les blaves, mantenint així l'essència i patrimoni natural de la comarca de la Selva. Detalla que un cop se'n van assabentar de la greu presència de xarxes de pesca abandonades al fons de la roca moladera de la costa, van començar a lluitar per obtenir les subvencions a la Diputació que permetessin aquesta retirada. Unes subvencions que, després d'altres intents, van ser aconseguides l'any 2021. La situació era pitjor de la que es pensava, però amb la col·laboració de l'entitat Ghost Driving, tot va començar a rodar i va començar la retirada. El segon torn, el del tècnic de Medi Ambient, Xavier Marc, ha exposat al públic les conclusions de les diferents actuacions des de 2021. Unes actuacions que es troben planificades en tres grans eixos: la retirada de xarxes, el benefici per la presència de la posidònia oceànica i el foment de la biodiversitat.
En cultura, demà es lliuraran els Premis Planeta d'enguany en el ja clàssic sopar literari que organitza l'editorial. El jurat ja ha seleccionat els 9 finalistes entre els gairebé 850 originals que s'hi han presentat. Una llista de la qual ha caigut un títol a última hora perquè ja estava publicat, David Navarro.
El Premi Planeta arriba a la seva 71a edició amb rècord de novel·les presentades, 846, que en són 200 més que no pas l'any anterior, i s'hi afegeixen els més de 26.000 originals rebuts en la història del Premi. Enguany, com ha explicat el portaveu del jurat, Juan Slava, amb un canvi en les temàtiques.
Se ha notado un decaimiento del tema costumbrista y del tema de la guerra civil, y un mantenimiento e incluso acrecentamiento de la novela histórica y de la novela negra. Y yo diría también que hay algo de novela social que estudia un poco los tremendos cambios que está viendo en la sociedad actual, especialmente en lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer.
Les obres finalistes són 9 i no 10, com tradicionalment, perquè aquesta mateixa setmana s'ha descobert que una de les preseleccionades ja havia estat publicada, quelcom expressament prohibit per les bases del concurs.
I el Festival de Sitges assoleix el seu rècord d'entrades úniques venudes, que han arribat a les 70.800, quan encara queden 3 dies de festival. Un total de 130.000 espectadors han entrat a veure alguna de les pel·lícules que fins ara s'hi han projectat. De les que es poden veure fins diumenge, en parla l'expert en cinema de Canal Blau, David García. Canal Blau.
Aquesta tarda hem de destacar dues grans projeccions. En primer lloc, Nocivo, nova pel·lícula de Lorcan Finnegan, autor de la molt interessant Vivarium, que es va presentar a Sitges fa 3 anys i que ara ens porta un thriller amb Eva Green i Mark Strong. Tant l'Eva Green com el director Lorcan Finnegan passaran per la catifa vermella de Sitges. També podrem veure aquesta tarda Asbestas, el nou projecte de Rodrigo Sorogoyen, autor, entre d'altres, de El Reino o Que Dios nos perdone, i també passarà per la catifa vermella juntament amb un gran Luis Zahera, potser el millor de la pel·lícula. I en si, la pel·lícula és de les millors que s'han passat a Sitges i jo crec de les millors de l'any.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El millor bàsquet femení estatal es veurà a les televisions locals i a la plataforma Xala, xala.cat. Demà, a partir de les 6 de la tarda, partidàs de la Lliga Femenina Endesa entre l'Espar Unigirona i l'Encino Gallec. Fem la prèvia des de Televisió Girona, informa Joan Massaguer.
El calendari ha creuat l'Encino Lugo enmig del repte europeu que afronta l'Espar Girona. El proper dimecres, les gironines hauran de remuntar a casa contra el Vilanet francès, però abans hauran de complir la lliga domèstica. Demà, les de Bernat Canut rebran a Fontejà un Lugo que dimecres va fer saltar la banca amb la victòria inesperada contra el vigent campió de lliga, l'Avenida. Les gallegues van superar les castellanes per 62-55, amb un últim quart on tan sols van deixar notar 2 punts al Salamanca. Un clavis per l'Espar Girona, que tot i tenir entre cella i cella l'Eurolliga, no pot oblidar-se del rival de demà. Contra el Lugo, la victòria serà clau per recuperar la confiança i arribar així de la millor manera al repte del proper dimecres.
Gràcies, Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. En el decurs de la transmissió es faran connexions amb el partit de la Lliga EVA entre el Sant Feliuenc i el Montbus Igualada, mentre que diumenge més bàsquet a la xarxa amb el partit de la Lliga EVA entre el Joventut de Badalona i el quart a partir de les 4 de la tarda i des de les 6 Lliga Femenina 2 amb el duel entre el Lleida i l'Unilever Viladecans. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, mostra la seva total confiança en el tècnic Xavi Hernández i anuncia reforços al mercat d'hivern. En una entrevista emesa aquest migdia a Barça TV, Laporta s'ha mostrat tranquil amb la feina del tècnic.
Segueixo tenint la mateixa confiança en l'equip, en el cos tècnic, i a més, doncs, penso això, no?, que evidentment encara, com és un equip que està en construcció, haurem de fer alguns ajustaments que es faran. Segueixo tenint la meva confiança intacta en el cos tècnic, encapçat pel Xavi.
Les declaracions de Joan Laporta, tot plegat abans del Madrid-Barça d'aquest diumenge a 4:45 de la tarda al Santiago Bernabéu. Recordem, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, recupera el defensa francès Jules Koundé, que en principi estarà a l'11 titular del conjunt blaugrana per al partit d'aquest proper diumenge. Encara primera divisió, recordem que demà juga el Girona, ho fa a les 2 del migdia quan rebrà la visita del Cádiz, partit de primera divisió, mentre que l'Espanyol juga diumenge davant el Valladolid. I en plana poliesportiva destaquem un parell de punts perquè en joc hi ha dos partits de tenis de taula. Un de la superdivisió masculina juga la Sisa Borges Vall a la pista de l'Arteal Santiago de Galícia, mentre que la superdivisió femenina, el pavelló Castell d'Emplanes de la capital d'Osona, s'enfronten ara mateix, hores d'ara, al Girbau Vic Tenis Taula i al Reus Ganxets Miró.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Això sí, bon cap de setmana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 15 i 16 d'octubre a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica OBC afrontarà el dolor de la mort amb emotives partitures.
L'extraordinària veu de Sarah Connell interpretarà els Kindertotenlieder de Mahler que expliquen la dramàtica pèrdua d'un fill.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Tot i que l'actriu Lola Lizarán la popularitat li va arribar amb la interpretació de la tieta Victòria a la sèrie Poblenou, les seves primeres passes en el món de les arts escèniques van ser a casa, a la Passió d'Esparreguera. Durant molts anys hi va interpretar el paper de Maria. També va passar per diferents grups independents de teatre. El 2001, dos anys abans de morir, va rebre el Premi Butaca Honorífica. Aquest 2022 se celebren 20 tardors d'un festival que porta el seu nom. El Festival Lola celebra la 20a edició, números rodons per aquest Festival de Teatre d'Esparreguera, al Baix Llobregat, que compta amb un programa ple d'espectacles, però també de compromís social. Va començar com una aventura escènica excitant, una mostra de teatre alternatiu i de petit format. Així ho recorda el seu director, Gerard Videguen, qui també insisteix en que el teatre ho supera tot. Crisis, pandèmies, l'IVA o fins i tot la guerra, diu. Per això refermen el seu compromís. Ho fan amb la nova creació, les joves companyies i les iniciatives més atrevides. El festival va començar a mitjans de setembre, però encara teniu temps de gaudir d'algunes de les seves propostes. Fins a finals d'octubre trobareu al programa obres com Mormut, Parné o Calígula. Fins al 30 d'octubre, 20a edició del Festival Lola, el Festival de Teatre d'Esparreguera. Trobareu tots els detalls dels espectacles al web tramateatre.wixsite.com i també al web municipal www.esparreguera.cat.
Sabies que...
Si les abelles desapareguessin, als humans només ens quedarien 4 anys d'existència. No ho dic jo.
Ho va dir un tal Albert Einstein. I és que aquests animalons juguen un paper capital en la polinització de les plantes i, per tant, en la base de la cadena alimentària del nostre planeta. Per produir un sol quilo de mel, les abelles han de visitar 1.400.000 flors. Ai, quina al·lèrgia m'està agafant.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. Els comptes de la Diputació de Lleida per al 2023 creixen un 6,2% fins als 153,1 milions d'euros. El govern d'Esquerra i Junts per Catalunya han pactat uns pressupostos que anomenen de consolidació. Les dues formacions han destacat la bona sintonia entre ells a Lleida. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha atribuït aquesta pujada a l'increment del 5% de mitjana en les aportacions dels impostos estatals, especialment en els fons complementari de finançament destinat a entitats municipalistes. A banda, la corporació també ha rebaixat el recurs als préstecs. Una de les novetats dels comptes és un nou pla trienal per a inversions de salut que permetrà injectar fins a 24 milions d'euros en infraestructures sociosanitàries locals, com ara obres de sanejament, equips de salut i tanatoris entre els anys 2023, 2024 i 2025 a raó de 8 milions d'euros anuals. L'Incasòl ha anunciat ja les obres de construcció de 24 habitatges i 24 places d'aparcament al passatge de Fortuny, així com la seva millora urbana a Badalona.